Festa, festa.
Cultura popular i tradicional a la ràdio.
Fa il·lusió obrir la setmana, obrir el mes, obrir el programa amb una notícia com aquesta, senyor Carbó. La UNESCO anuncia la inscripció de les falles del Pirineu en la seva llista de patrimoni cultural immaterial de la humanitat.
Doncs això és el que va passar el dia 1 de desembre. Sí? I que després ja tothom el dia 2 ja n'anava ple, però això, el fet concret, va passar l'1 de desembre.
Ah, molt bé.
I és curiós, eh? Jo li he de dir, eh? Jo vaig rebre allò que passa de la tècnica, eh? I de les xarxes. Encara no s'havia rebut, i des de Nairobi, que és on estava passant l'esdeveniment, nosaltres ja anàvem rebent directament les informacions de Nairobi via WhatsApp i coses d'aquestes. Va ser molt divertit i molt encoratjador i fantàstic, vaja, que les falles i aquest Sant Joan tan singular que hi ha a Pirineu doncs passi a ser patrimoni immaterial de la humanitat.
El que és curiós és això, que és una candidatura impulsada per 3 estats, diu, Andorra, França i Espanya.
Clar.
I la integren 63 pobles, 34 francesos, 9 aragonesos, 17 catalans i 3 andorrans. Llàstima que no siguin 4 estats, no? Que ho hagin proposat ja.
Ja arribarà, però bueno, això ja ho tenim. Això ja ho tenim al sac.
Això ja ho tenim, exacte. Després ja ho posem al seu...
Aquí hi ha una cosa molt important.
Digui.
Que la cultura popular i tradicional, les manifestacions populars, tots aquests tipus de celebracions no distingeixen partions polítiques ni fronteres de cap mena.
Evidentment.
Perquè estem parlant de 3 estats, que això és una definició política, però estem parlant d'un territori, que és el territori de Pirineu, que té aquesta manera de celebrar el Sant Joan, i el Sant Joan i el Nadal també, eh?
La candidatura de les festes del foc del solstici d'estiu als Pirineus. Aquests han estat els guanyadors. Una bona manera, sí senyor, d'obrir el Festa Festa. Aquest Festa Festa que és el 2084 de la seva història, el 295 de la seva història internàutica, i el que quedarà penjat al nostre web www.festafesta.net el 4 de desembre de 2015, al pòrtic d'aquest aqueducte que ens tocarà viure ara, de festes, dies de festa, dissabte, diumenge, constitucions puríssimes i tot el que vostè vulgui. Escolti'm una senyora...
Senyora, no.
No, escolti'm una cosa, senyor Carbó, que hauríem de fer una salutació a totes les emissores que ens sintonitzen, sí o no?
Per exemple, FEM Girona, Ràdio Bellpuig, Ràdio Cassà de la Selva, Ràdio La Vall de les Preses, Ràdio Municipal de Terrassa, Ràdio Palau de Palau Solità i Plegamans, Ràdio Vallromanes i Ràdio Calella.
Que és el dia que ho ha dit més de pressa i més bé, perquè no s'ha embarbussat gens. Ho ha fet molt bé, avui, eh?
És que, escolti'm, jo us vaig agafant veterania.
Té una pràctica, ja passa, això. Sí. Escolti'm una cosa, hem començat amb una molt bona notícia i hem de continuar amb una no tan bona. En tot cas, aquesta setmana passada vam acomiadar a un gran home del sardanisme, del Rosselló, de la Catalunya Nord, allò que dèiem de les fronteres, no? Aquí no hi havia fronteres per ell tampoc. Ens ha deixat en Joan Pujol, el que fou tenorista de la Cobla Mil·lenària i el que va ser, doncs, moltes coses allà, molt sardanista, molt activista, molt treballador, un home de ràdio, més de 20 anys al front del programa Matins de Sardanes a Ràdio Arrels, a Ràdio Arrels de Perpinyà. I jo li he volgut dedicar la columna, senyor Carbó, perquè a més vaig assistir en la cerimònia d'homenatge que se li va fer allà a Lleceret, i va ser un comiat diferent, de veritat, un comiat diferent. Així mateix he titulat la columna, un comiat diferent.
Festa, festa.
La columna.
El passat 24 de novembre va morir en Joan Pujol. Si vull parlar d'en Joan, de qui era, de què feia, em venen al cap 3 binomis de paraules que el definirien perfectament sense massa prosa. Instrumentista de tenora. Tal i com el vaig conèixer ara ja fa més de 25 anys, amb una tenora a la mà, amb més il·lusió que facultats, participant del goig de fer néixer una cobla jove i diferent al vell mig del Vallespí, una cobla com la Mil·lenària que significaria moltes coses per a tots els sardanistes i els catalans de l'altra banda dels Pirineus i també pel mateix Joan. Català independentista, nascut a l'Empordà a la petita vila de Lledó, però traslladat i format ja al Liceu Deodat de Saverac de Ceret, a la Catalunya Nord, va defensar sempre la seva catalanitat irreductible, més significativa encara quan l'expressava en un català força afrancesat, però amb una vehemència abassegadora. Esperava la nostra llibertat com a poble per a poder compartir-la des de la Catalunya Nord francesa. Seré el primer en demanar la doble nacionalitat, deia. i activista sardanista, incansable, intens, apassionat, des de múltiples facetes, amb els seus més de 20 anys al front del programa Matins de Sardanes a Ràdio Arrels de Perpinyà, com a presentador de concerts, com a tresorer quasi emèrit del Foment de la Sardana de Ceret i cofundador i impulsor de la Federació Sardanista del Rosselló, ensenyant i aprenent, i gaudint com ningú de l'ensenyament i de l'aprenentatge, en definitiva, estimant. No puc parlar del que no coneixia d'en Joan, la seva vessant més personal. Érem amics, d'aquells amics que veus poc però que sempre hi són quan els necessites. Però no érem el que s'entén per pròxims, per familiars. Pocs mesos abans de la seva mort, al parlar de la seva malaltia, em vaig assabentar de lligams familiars que desconeixia amb altres coneguts meus. Seria, doncs, gratuït per part meva parlar i lloar l'home, el pare, el marit. De fet, no cal. La cerimònia amb la que la vila de Ceret el va acomiadar dissabte passat demostra que en Joan, amb les seves excentricitats i el seu peculiar tarannà, era un gran ésser humà, una gran persona, que estimava i es feia estimar, perquè així ho testimoniaven les més de 500 persones que van omplir a vessar l'església de Ceret. Una cerimònia amb missa inclosa que es va allargar durant una hora i mitja i que va passar com si res. Mentre els assistents combregaven massivament i pausada, el senyor Andreu Bosch, l'organista des de fa més de 50 anys de l'església barroca de Sant Pere, ens sorprenia, potser només a mi, intercalant amb tota naturalitat els segadors entre les diverses melodies populars i religioses que tocava. I al final, un colofó impressionant per a aquells que, com jo, veníem del sud. Acabada la missa i abans dels parlaments de familiars i amics, tots els assistents van conformar una gran processó que els va manar amb un ordre exemplar i respectuós al davant del fèretre, embolcallat amb una estelada que va rebre un a un els darrers homenatges més personals al finat. Un comiat especial per un home especial. Al seu Facebook, encara obert, una frase en francès: «Ce n'est pas à moi de me juger». Tampoc nosaltres hi perdrem ni un segon en jutjar-te, benvolgut Joan. Ens limitarem a recordar-te i a continuar-te estimant. I ara una miqueta de música, senyor Carbó, una miqueta de música de la que li agradava al Joan Pujol, perquè ell era un amant del Garreta, estava encantadíssim amb aquesta col·lecció que està traient la Cobla de Cambra de Catalunya, aquesta integral de Juli Garreta, del que ha aparegut ja el tercer dels 5 discos. Ja només en queden dos per sortir, que ja estan enregistrats, i un que està enregistrat aquest any que ve. Escoltarem el cant dels ocells. Em sembla que avui ens quedarà un programa nadalenc, senyor Carbó.
Sí, no potser, sé per és què. Que ja, perquè anem de cara a barraca, ja.
Sí, però encara falta. Però sí, avui ens podria haver sortit un programa constituent,
doncs. Sí, però el programa passat ja va ser prou nadalenc.
El d'avui no s'ho imagina, ja ho veurà. Ara, d'entrada, escoltarem d'aquest disc, perquè ha coincidit així, el cant dels ocells, de Juli Garreta, amb la Cobla de Cambra de Catalunya.
El cant dels ocells, una sardana de Juli Garreta interpretada per la Cobla de Cambra de Catalunya, del CD 3 de 5 de la integral de Juli Garreta.
Molt bé, senyor Garbó, i ara què farem ara? Ara ve el seu reportatge, que jo li presento jo. Vostè tranquil, perquè avui el senyor Garbó ens porta una entrevista que ens parla de l'exposició d'un gran pessebrista històric, en Bartomeu Mercè, que passa a Sant Andreu de Llavaneres i que, a més, un dels comissaris, el Jordi Montlló, que és amb qui parlarà. Per tant, escolteu aquesta extensa però molt interessant entrevista que ens ha preparat avui l'Amadeu Carbó en el seu reportatge.
Avui, des del Festa Festa, us proposem fer una aproximació a les figures del pessebre, però no unes figures qualsevol. Us proposem que aneu a visitar l'exposició Bartomeu Mercè, l'epíleg romàntic del pessebrisme a Catalunya. A on? A Sant Andreu de Llavaneres. Però per parlar-nos d'aquesta exposició, que ja us puc dir ara que ja està funcionant, perquè el 27 de novembre va ser la inauguració i que la podreu veure fins al 17 de gener, tenim a l'altre cantó del fil telefònic el Jordi Montlló i Volart, que entre altres coses és col·laborador d'aquest programa, membre del col·lectiu El Bou i la Mula i comissari junt amb en Ferran Manau d'aquesta exposició. Jordi Montlló, bon dia i bona hora.
Bon dia.
Bartomeu Mercè, molt ràpidament, qui és aquest figuraire artista del món del pessebrisme i que en certa manera és potser de totes les grans patums del pessebrisme, potser és el més desconegut?
És desconegudíssim. De fet, ha estat 50 anys des que es va morir, gairebé en l'anonimat, tot i que s'han escrit coses, i que hi ha moltes col·leccions que tenien unes figures que portaven una signatura, Mercè o B. Mercè, que els propietaris d'aquestes col·leccions no sabien ben bé qui eren. En alguns llocs, com Amades, es parla d'un tal Mercè i se'n diuen unes coses. Resulta que en Garrut també, el 93, hi ha un article que escriu i parla de Josep Mercè. Llavors, no quadraven aquest Josep Mercè amb les signatures B. Mercè, que a vegades és amb C i a vegades és amb S, i la gent es pensava que hi havien dos autors. I resulta que res d'això. Fent el treball de recerca, vaig trobar un article anterior del mateix Josep Maria Garrut, de l'any 53, a la revista Condal, que ja sí que parla del Bartolomé Mercè. Igual que el Serra Ràfols, en el seu diccionari d'artistes, també parla de l'escultor Bartomeu Mercè. I aquí les dades són correctes. L'error es produeix entre 1953 i 1993. I amb aquesta recerca he intentat esbrinar tot el procediment, com ha anat, i anar desllorigant tot l'entrellat i totes les confusions que durant aquests anys s'havien creat. Ja sé que m'ha dit ràpidament, és més llarg, però, clar, per això s'ha fet un catàleg on s'explica tot.
Clar, llavors, en què rau el mestratge de Bartomeu Mercè? Jo he de dir que jo he vist les figures d'aquesta exposició, crec que va ser l'any passat, al Museu Etnològic, que va fer l'exposició, i jo he de dir que jo, que no sóc un expert en aquest tema, el que sí que he de dir és que són unes figures que emocionen, no? En què rau el mestratge de Bartomeu Mercè?
Jo crec, primer de tot, la seva obra, però això és com molts artistes, no és una cosa específica d'en Bartomeu Mercè, és heterogènia, Vull dir, perquè feia diferents tipus de produccions, després si vols en parlem, perquè treballava pel taller dels germans Vidal, i a més pues feia les seves, o sigui que a unes els hi destinava més temps que a unes altres, segurament.
Sí, feia, per dir-ho d'alguna manera, un producte més popular i un altre molt més treballat.
Sí, diguem que uns eren amb motllo i ja està, i l'altre era amb motllo retocat, que se'n diu. Clar. És a dir, que després vas entretenint, fent retocs, afegint-hi coses. Jo, això que dius de l'emoció, realment ho he experimentat a l'estudiar la seva obra, i l'altre dia a la inauguració ho comentava, dic, cada vegada que miro de nou les peces, cada vegada m'emocionen més, m'agraden més. El seu estil, quan es va morir ell, es va acabar, perquè la gràcia d'ell, vas dir que és l'epíleg romàntic, enllaça, és un seguidor de Domènec Talarn,
sí?
Però no un copista, com diu Garrut en el segon article, sinó que s'inspira, però també evoluciona. Jo m'estic mirant fotografies ara, quan m'has trucat per de la col·lecció de Barcelona, i sí que hi ha unes figures que s'assemblen molt a les d'Antelan. Però o sigui, s'hauria de complementar aquest estudi que he fet, perquè és previ, i a partir de cara que surti a la llum, que realment Mercè només és un, i que tothom podrà, a les seves col·leccions, identificar les seves peces amb aquest autor, si tinguéssim més dades, amb dates de cada peça, es podria fer un estudi estilístic, veure l'evolució. Les figures que estan a Llavaneres, que s'exposen, són les figures que em va fer donació la neboda, perquè no es fessin malbé i que es perpetuessin, i per donar a conèixer aquesta figura tan poc coneguda. Ell resulta que, quan es va fer gran, els seus testaments va demanar que els seus motllos es destruïssin. Això ha contribuït més també a aquest desconeixement.
A crear el mite, també, potser, no?
Sí. Diguem-ne que la llegenda de la doble personalitat o de la doble autoria neix amb la confusió, amb l'error de l'article d'en Garrut, que s'explica també en el catàleg, i la llegenda encara s'amplifica quan es mora i quan demana que es destrueixin, i efectivament es destrueixen. I també una miqueta perquè en el seu moment, quan ell treballava en màxim esplendor, diguem-ne, i en plena maduresa, treballava molt pels Vidal. I potser l'autor, quan tu vas a comprar una figura, el Vidal tenia l'altre dia al poble espanyol i també la parada en la Fira de Santa Llúcia. I tu compres una figura, penses que estàs comprant potser la figura dels Vidal. I n'hi ha algunes que, jo ho hem vist al Museu Enològic, tenen la firma de Vidal i són clarament obres fetes per en Bartomeu Mercè. I d'altres que m'han arribat documentació, fotografies que m'han proporcionat els hereus dels germans Vidal, una fotografia d'una peça de Mercè, clarament Mercè, que quan me la van passar jo no coneixia encara l'autor, i després vaig relacionar i vaig veure que sí, que estava firmant Mercè, i és una foto de la parada dels Vidal. O sigui, això també ha contribuït a que al no tenir una firma pròpia que només signés ell i li vengués directament també fos més desconegut. Però el seu estil és l'últim, diríem, en fer un tipus de figures que després ja no continuen. Carratalà, que es podríem dir que hi ha un moment que conviuen Castells, Carratalà, Daniel José, per posar els grans, i Mercè, són tots estils molt diferents. I el Muriel Bartomeu Mercè, doncs, s'acaba aquell enllaç que hi havia amb el segle XIX, amb les figures aquelles orientalitzant, però en Bartomeu Mercè va un pas més endavant, sobretot en plena maduresa. Estem parlant de les figures aquestes de l'exposició, gairebé algunes estan signades, però són anys 40 i 50. Ell va morir el 64. Clar, és que ell neix el 1875, a Sant Andreu del Palomar, 1875.
Sí, sí. Recordem, per la gent que se'ns incorpora ara en el programa, estem parlant de l'exposició Bartomeu Mercè, l'epíleg romàntic del pessebrisme a Catalunya, i estem parlant amb un dels seus comissaris, el Jordi Molló. Jordi, què hi veurem a Cinema Sant Andreu, al Museu Arxiu de Sant Andreu de Llavaneres? Què hi veurem en aquesta exposició exactament?
La quarantena de peces que la Margarida Vilarsau, la neboda, va fer-ne donació al Museu Enològic de Barcelona. I també, no només és una exposició de peces, sinó que hem dividit l'exposició en dos àmbits. Un primer apartat que donem a conèixer la figura, fruit de la recerca que he fet, la biografia.
Sí.
I amb algunes obres no pessebristes, que també em va fer, la seva primera obra, que és un Apolo, on es veu unes fotos que hi estan treballant la seva dona i ell, i una mica alguna foto del taller i alguna foto d'arxiu de familiar. I la segona part és l'obra aquesta basada en la donació de la Margarida, on veiem uns temes molt característics que s'han perdut, tenim una samaritana, tenim una fugida a Egipte d'una mare de Déu damunt d'un ase impressionant, com si captés un moment, tota plena de detalls, amb unes expressions extremes que fa de les cares i de les posicions, una matança dels innocents, que és un tema antigament molt estès, però aquí a casa nostra, a Catalunya, a casa nostra, no va tindre molt d'èxit, en un moment donat es va perdre, tenim aquest tipus de tema que fa també ell, que amb ell també es perden aquests temes, i unes cavalgades de Reis, amb uns moviments impressionants. Val, és que són preciosos.
Doncs Jordi, el que podem fer és convidar a la gent, doncs, que recordin que durant totes aquestes festes de Nadal i fins al 17 de gener poden veure en el Museu Arxiu de Sant Andreu de Llavaneres, a la carretera de Sant Vicenç número 14, poden veure l'exposició Bartomeu Mercè, l'epíleg romàntic del pessebrisme a Catalunya. Jordi Molló, comissari de l'exposició, membre del col·lectiu El Bou i la Mula, col·laborador d'aquest programa també, moltes gràcies per atendre els micròfons una vegada més del Festa Festa.
A vosaltres. I els que vagin a l'exposició podran tenir el catàleg, que és gratuït, on explico més extensament i menys atropelladament que ho he fet avui tota la vida i d'aquest personatge tan interessant.
Doncs vinga, moltes gràcies i fins la propera.
Molt bé, vosaltres.
Molt bé, senyor Carbó, una gran entrevista i, a més, molt docta i amb molta informació que jo desconeixia, m'agrada molt. Serà qüestió d'anar a Sant Andreu de Llavaners a veure aquesta exposició, que segur que serà molt i molt interessant. Escolti'm una cosa, senyor Carbó, vostè sap qui és el Gil Ratataplam?
No.
No ho sap?
No, i vostè?
Jo sí, perquè ens l'hem trobat en un escenari. Clar, això és el que té el ser artistes.
Sí,
saps
sí,
què vull
sí,
dir?
Sí, sí.
Clar, que trobes col·legues dels escenaris, no? I amb el senyor Vinyals i companyia, que anem per aquests mons
de bolos, a fer
de bolos, doncs ens trobem gent. I vam conèixer el Gil Ratataplam amb un bolo que vam fer a Tossa, es Racó de Tossa, saps què vull dir? I allà, doncs, vam estar parlant amb ell, és un xicot d'aquests que es dedica a l'animació infantil, sap? O sigui, es dedica a aquestes coses, que ja penjarem del seu contacte i tot a la web, també. Li farem una mica de publicitat, perquè es va portar molt bé amb nosaltres, a més ens va ajudar molt bé, i és un col·lega, però dels autèntics. I ell, ja que estàvem ambientats amb el tema aquest del Nadal i tot això, doncs dona la casualitat que té un disc, no un, el volum nou ja de cançons infantils en català, que n'hi ha una que es diu Bon Nadal. I que és així, swinga, és una cançó així xuleta, allò que fan, que ho fan molt bé els animadors infantils. Ja sap que jo són una raça d'artistes que me'ls admiro especialment, eh? Per què riu tant?
Segueixi.
I ja està, que segueixi el Gil. El Gil Ratataplam ens diu Bon Nadal.
Ja arribant Nadal i tinc fet el pessebre. He posat pastors, Sant Josep i la Verge. Ja tinc el tió, que fa dies que l'engreixo. I el faré cagar, a cops de bastó. I bon Nadal a tothom. I us desitjo bones festes, bon Nadal a tothom. I que passeu un bon any nou. I bon Nadal a tothom. I us desitjo bones festes, bon Nadal a tothom. I que passeu un bon any nou. Arribat Nadal i fent gresca i xerinyola, i recitaré el vers que vaig aprendre a l'escola. Vindran els tres reis que seguint una estrella, diu que vindran just al menjador de casa meva. Desitjo bones festes, bon Nadal a tothom. I que passeu un bon any nou. I bon Nadal a tothom. I us desitjo bones festes, bon Nadal a tothom. I que passeu un bon any nou. I bon Nadal a tothom. Desitjo bones festes, bon Nadal.
Una Nadala diferent, una Nadala així simpàtica, no? Amable, eh? La que ens ha proposat ara mateix. Doncs en Gil Ratataplam amb aquest Bon Nadal. I ara, senyor Carbó, que ve... Ah, sí, s'han acabat les cròniques castelleres, l'última va ser espectacular, amb l'última jornada castellera de la temporada impressionant, estratosfèrica.
Però ara hem de fer un resum. I ara ha de dir allò, i com ja és tradició en el Festa Festa...
Exacte, d'aquí a l'últim programa de l'any...
Venen els resums de l'any, de la temporada. Per tant, avui és
resum de la temporada 2015, primer volum.
Primer volum que sí. Fa referència a les colles de gamma extra, les 9 colles que han fet castells de gamma extra. I és una mica llarg, però, vaja, vull dir, és una documentació que queda i que, a més, podeu trobar al nostre web. Ja dels anys anteriors també teniu els resums de les temporades castelleres dels últims 4 o 5 anys, totes amb el Carles Esteve com a protagonista. Per tant, avui, primer capítol del resum de la temporada 2015.
Festa, festa.
Crònica castellera, amb Carles Esteve.
Hola, companys de Festa Festa. Iniciem el repàs del que ha donat de si la temporada castellera 2015 i ho fem avui amb les colles més grans. Els Minyons de Terrassa han aconseguit enguany per primer cop en tota la història el 4 de 10 en folre i manilles i, a més, una altra fita sense precedents descarregar dos castells de 10 en una mateixa diada. Sobre el 3 de 10 l'han dominat com mai s'havia vist, descarregant-ne 4 en un any. També han provat enguany el 2 de 8 sense folre per primer cop en la seva història, però això sí, amb un resultat fluix per l'assaig que li havien durat. No ho van a poder aconseguir. També han tornat a carregar el 3 de 9 amb l'agulla. Ells van ser els primers de carregar-lo el 2008 i ara han pogut tornar a coronar aquesta construcció. També han completat 6 cops el 5 de 9 en folre i han recuperat el lideratge en aquest castell. Han descarregat, a més, també el pilar de 8 en 3 ocasions. Val a dir que també han dominat el 2 de 9 en folre i manilles, com mai en 6 vegades l'han pogut descarregar. I, a més, també han mantingut en el seu catàleg el 9 de 8, això sí, en menys ocasions, donant-li relleu, doncs, en aquest cas, més secundari. Els castellers de Vilafranca han pogut completar novament el 3 de 10 en folre i manilles. El darrer va ser l'any 2013. A més, el van acompanyar del 2 de 8 sense folre. Mai s'havien juntat les dues construccions en una mateixa diada. Per tant, han pogut completar la bèstia indomable una nova temporada. El 3 de 9 amb l'agulla ha estat el buc insígnia de la màquina verda, en què cas suplint per això el 4 de 9 amb l'agulla, que l'han perdut després de 15 anys fent-lo com a castell en sígnia també de l'agrupació de Vilafranca. Però el que fa al pilar de 8 l'han pogut completar en nombroses ocasions, igual que el 2 de 9 amb folre i manilles. El que no han fet aquest any ha estat el 4 de 9 sense folre, que el van carregar l'any passat. Tampoc han fet aquest any el 5 de 9 amb folre, ni tampoc el 9 de 8, que literalment l'han abandonat. I per acabar, el grup de les tres millors colles de la temporada castellera, no ens atreviríem a dir quina de les tres ha estat la millor, la colla vella dels Xiquets de Valls, que ha descarregat per primer cop en l'era actual el 4 de 9 sense folre. A més, l'han dominat a ple, que l'han arribat a completar, a descarregar en tres ocasions. A més, també han carregat el 3 de 10, atenció, en una de les ocasions que ho van fer a casa. Per primer cop s'ha pogut veure un castell de 10 pisos a Valls. També han pogut coronar aquesta temporada en dues ocasions el 2 de 8 sense folre, però encara se'l resisteix poder-lo descarregar. Han dominat a ple el 4 de 9 amb l'agulla, se l'han fet seu, un castell que, com han comentat abans, havia estat buc insígnia dels castellers de Vilafranca. Per contra, aquest any no han pogut fer el 5 de 9 amb folre, sí que han completat, i ho han fet també a més a ple, el pilar de 8 i el 2 de 9 amb folre i manilles. Per últim, el 9 de 8 tan sols l'han coronat en aquesta temporada. Passem ara a la resta de colles que han fet gamma extra aquest 2015. Han estat 6 colles més. La Jove de Tarragona no va poder aguantar la pressió del diumenge a Santa Tecla i va tancar l'exitosa ratxa amb el 5 de 9 en folre. En portaven 14 descarregats des de l'octubre del 2012. El dia de la patrona van confirmar la desfeta i tan sols el pilar de 8 coronat, el Vendrell i l'Esperidió els van recobrar l'ànim. En clau positiva, la Jove va poder descarregar el primer pilar de 8 amanillat al Callà en el dia en què van fer la seva millor actuació històrica. No han pogut revalidar el 3 de 10 i el 2 de 9 que van coronar l'any 2014. Tampoc han reeditat el 3 de 8 amb l'agulla. La colla dels Xiquets de Tarragona han ampliat la gamma extra coronada. Els matalassers han fet un pas gros endavant i han carregat primer cop el 5 de 9 i el pilar de 8 amanillat. Una passa endavant, però no finalitzada. El 2 de 9 descarregat per Tots Sants els va donar l'alegria de completar un gamma extra, però en un dia on van signar un mal resultat global. Sempre recordaran, però, amb l'alegria el Santa Tecla del 2015 per les estrenes en el seu millor dia i per vèncer amb grans castells a la seva colla rival. Per part dels castellers de Sants s'han pogut reeditar les manilles, però han perdut el pilar. Els borinots s'han pogut reeditar la gamma extra amb el 2 de 9 en forn i manilles, que van estrenar l'any passat, tot i que també han assajat, però no s'han atrevit finalment amb el 5 de 9 en forra. Enguany han fet menys 5 de 8 que el 2014. Han perdut el pilar de mèrit. L'any passat van coronar el pilar de 8 emmanillat i, en canvi, enguany tan sols han carregat el de 6. Cal anotar que van tornar a fer el 2 de 7 per sota, un castell fora de catàleg que tenen exclusiva i que ja havien fet el 2008. La colla jove Xiquets de Valls han perdut gamma, però en canvi han recuperat les manilles. Els Diables Vermells van estar a punt de donar la campanada per Santa Úrsula, van quedar molt a prop de coronar el 3 de 10 en un any on la renovació evident els va fer perdre gamma, el 5 de 9, els castells nets i fins i tot el pilar. En canvi, han completat el 2 de 9 en forra i manilles tres vegades. Tan sols l'havien completat un sol cop l'any 2000. La bona imatge donada a fora de casa, amb el 2 de 9 a la Mercè, a Barcelona, o portant el 3 de 9 fins a Amposta, són clars exemples de les ganes de la colla joves. Els castellers de Barcelona han aconseguit novament el 9 de 8, però sense més extres. Els vermells de Barcelona han tornat a tenir el 9 de 8 amb un sol enxaneta com el seu millor castell. No han provat, però, el 4 de 9 sense forra, que van intentar l'any passat, ni s'han atrevit amb el 5 de 9. Han estat bé amb el pilar de 6, però en canvi l'espadat els ha donat problemes. No han pogut revalidar el 3 de 8 amb l'agulla ni el pilar de 7 amb forra descarregat. En canvi han recuperat, això sí, el 7 de 8 que l'any passat no van provar. Però atenció, han fet un sol 2 de 8 amb forra. Els capgrossos de Mataró han coronat el seu primer pilar de 8 amb forra i manilles. L'any passat el van provar i enguany ha estat el seu millor valor per mantenir-se dins de les colles extraordinàries. No han pogut reeditar el 2 de 9 que van completar l'any passat, torre que han assajat però no s'han atrevit a portar plaça. Han perdut el 3 de 8 amb l'agulla però en canvi han recuperat el 5 de 8 que l'any passat no van arribar a trobar. I això és el que ha donat de si aquestes 9 colles extraordinàries, el primer capítol del resum d'aquesta temporada 2015.
Gràcies, Carles. La setmana que ve, el segon capítol d'aquest resum de la temporada 2015. Ara, senyor Garbó, ve la dita o el refrany d'aquesta setmana, que és un... aquest és...
clàssic, és un clàssic.
És un clàssic i, a més, és més veritat que no sé, vull dir, és veritat.
Jo recordo una cançó de Trincacudell, però no sóc incapaç de recordar més que la dita, dins la cançó que deia. Poc a poc, qui bona lletra, que ningú no ens cronometra...
Ja no me n'en recordo d'això, però és igual.
Però no, sóc incapaç de saber de quina cançó és.
A veure si ho canta el Víctor.
Fes ta festa.
Dites i refranys. Amb Víctor Pàmies.
A poc i bona lletra. O de mica en mica s'omple la pica. És una recomanació a fer les coses amb seny, ben meditades i amb tots els efectes i repercussions ben estudiats i previstos. Les presses són males conselleres i de vegades és millor traçar una ruta ben clara i anar-hi amb decisió i persistència. I en aquest transitar cap a un objectiu ben traçat hi cal perseverança, claredat d'idees i no desviar-se de la carretera per una drecera, perquè de vegades una drecera és marrada. A poc i bona lletra.
Festa, festa.
I ara de seguida anirem pel Passebre Zumón i per als temes d'en Xino i per un expedient que reposarem seu avui, senyor Garbó, amb això de la notícia que hem obert del programa. Però abans, deixi'm dir un parell de notícies que hi han programades per aquests propers dies, que val molt la pena que les comentem, home, perquè...
Corri, eh?
El proper dissabte, dia 12 de desembre, tot passa aquest dia, però hi ha diverses coses. D'entrada, a 2:15 del matí, al Museu de la Mediterrània de Torroella de Montgrí, hi haurà la tercera trobada d'instrumentistes de tible i tenora, que, d'entrada, doncs, en aquesta ocasió no hi haurà cap homenatge, que altres vegades s'han fet homenatges, doncs, com es van fer amb el mestre Elies, per exemple, però no, en aquesta ocasió no hi haurà cap homenatge, però sí que hi haurà una jornada molt interessant amb la intenció de documentar tota la metodologia que existeix per ensenyar el tible i la tenora, amb la intenció de fer moltes coses, que són les que pretenen aquestes trobades tan interessants. Per tant, recordeu, a Torroella de Montgrí, Can Quintana, tercera trobada d'instrumentistes de tible i tenora. El dia 12 i el dia 12 què passa també, senyor Carbó? Doncs que es presenta la guia del sardanista.
I això on és?
La guia sardanista, volem dir, del 2016, això passarà a Calella, que és la capital de la sardana, allà és on es fan les coses, m'entén o no? A les 8 del vespre a la sala Mozart, per tant, vostè se'n pot anar a Torroella tranquil·lament a trobar instrumentistes de tipus literatura i després se'n torna cap a la sala Mozart a les 8 del vespre, que hi haurà aquesta presentació. I després hi haurà també, en la mateixa sala Mozart, la representació de la rondalla Buscatant en tres actes, La Viola d'Or, d'Enric Morera. Recorda que es va fer això fa 4 dies? Doncs ara ho tornen a representar una altra vegada, Lletra de Peles Mestres, música d'Enric Morera, i en definitiva es va estrenar al Teatre de la Natura de la Garriga l'any 1914, i ara doncs es pot tornar a veure. Què li sembla? Després tenim un gran concert de Nadal, però això serà el 20 de desembre i ja en parlarem. El dia 12 d'entrada, recordi, la presentació de la guia dels sardanistes, la guia sardanista 2016, després la Viola d'Or, això a Calella, i abans, a Torroella,
la
al
trobada
matí,
de tiples.
I tenores. La tercera.
Doncs sap què li dic?
Què?
Que el pessebre
sí?
És un món.
Fes ta festa.
El pessebre és un món.
Un recull d'articles pessebrístics en un espai ideat pel col·lectiu El Bou i la Mula.
En la veu d'Eulàlia Molera.
Una caixa de fruites. De vegades necessitem fruites de petit tamany per posar-hi al pessebre. Si ens fixem, podem fer fruites de moltes maneres i ens poden servir per les ofrenes dels pastors, per als pastors de l'Anunciata o per si volem fer un petit mercat en un racó. Les fruites les podem posar en cistelles o platets que adquirim a la Fira de Santa Llúcia, o podem construir una caixa d'una manera ben senzilla. Tallem una cartolina en forma rectangular d'una mida aproximada de 4x2 centímetres. Tallem llistonets de fusta a la mida de la base i els enganxem amb cola de contacte fins a aconseguir una caixa. Per fer un plat de figues, fixa't que els pinyons del raïm té forma de figa. Guarda alguns pinyols quan mengis raïm. Neteja'ls i asseca'ls. Si els poses sobre un platet petit de fang, tindràs un preciós plat de figues a mida de les figures. Per fer llimones, fixa't que els pinyols de les olives tenen forma de llimona petita. Guarda'n uns quants, renta'ls i asseca'ls. Pinta'ls de color groc i posa'ls en una caixa de fusta com la que has fet abans. Ah, segons com siguin els pinyols d'oliva i les figures que facis servir, els pots pintar de verd i aleshores semblen melons. Per fer un raïm, agafa un trosset de filferro molt prim, amb pasta de modelar, fes un suport en forma cònica. Quan estigui sec, amb cola blanca, enganxa-hi boletes de pasta de meravella, donant-li la forma de raïm. Quan estigui tot sec, pinta-ho amb colors verdosos. Pomes, peres, maduixes, taronges. Hi ha al mercat moltes classes de plastilina que s'asseca a l'aire, de mil i un colors. Només has de deixar anar la teva creativitat. Observa bé com són les fruites, el natural, i començar a modelar.
Enric Benavent Vallès.
Festa, festa!
I el Festa Festa arriba a la secció musical que tenim fixada durant tota aquesta darrera part de l'any amb aquests temes d'en Xino que s'han convertit en les santes espines d'en Xino. Josep Maria Francino, bon dia i bona hora.
Hola, molt bon dia a tothom.
Avui ens portes una altra santa espina, encara en queden, eh?
Sí, sí, no ens els acabaríem pas, i dona gust de totes maneres portar coses tan maques com aquesta santa espina. La d'avui, ja que comencem un mes especial, ho farem amb un grup adient en aquest mes especial.
Em sembla que la cosa anirà de tema nadalenc, però vaja, ens ho explica de seguida en els temes d'en Xino, en Josep Maria Francino, ara mateix aquí, al Festa Festa.
Festa Festa.
Els temes d'en Xino, en Josep Maria Francino.
Festa. Doncs diuen que el grup que portem avui perquè ens interpretin la Santa Espina, els Pastorets Rock, és una banda lleidatana que basa el seu repertori en els temes més coneguts del cançoner català, adaptades amb ritmes i arranjaments típics dels patrons moderns, com el funky, l'ska o el rock dur. I nosaltres i vosaltres, estimada audiència, ho comprovarem ara mateix amb aquesta versió instrumental, quasi heavy metal, de la Santa Espina, que van enregistrar l'any 2008 per al seu segon disc, que es deia i es diu 2 de 10 en faixa. Els Pastorets Rock, des de Lleida, ens han portat aquesta versió de la Santa Espina.
Home, lliure aquesta versió, Joan Maria, gràcies. Fins la setmana que ve, que ens en portaràs una altra, segur que ben diferent. Què li sembla, senyor Carbó?
Canyera,
una cosa allò de xun-xun-pa, allò que fan, eh? Allò... Això semblava amb aquells dels Queens, que a vegades ho fan, això, alguna cançó ho han fet.
Els Queens, aquells.
Ara,
els Queens, van tot, eh?
El Queen. Però eren els Queen, jo li he posat una S de més. Escolti, que ara ve... Ara, avui hem volgut reposar amb motiu de la notícia de la setmana, que és aquesta...
Declaració.
Exacte, sí.
De patrimoni immaterial de la humanitat a tot el que són els Sant Joan, o les falles, en definitiva, Pirineu.
Efectivament. I, per tant, doncs, com que el senyor Madeu Carbó va fer un dia, l'any passat, ens va fer un expedient C, que parlava de falles l'any passat.
Només l'any passat.
L'any passat, això ho vam emetre el mes, em sembla que era per Sant Joan del 2014, fins i tot, eh? Doncs les falles Rentines i Halles, o Halles, com es diguin, van ser el tema central d'aquest expedient C que us convidem a reescoltar de nou amb l'Amadeu Carbó.
Festa, festa.
Expedient C amb Amadeu Carbó.
La nit de Sant Joan és una de les cites del calendari on conflueixen tradicions i rituals de diverses procedències i orígens que plegats fan que aquesta festa que vol honorar el sol, l'astre rei, ara sota l'advocació de Sant Joan, conegut també com el precursor, sigui una festa d'una riquesa extraordinària i també de complicada interpretació.
L'aigua, el foc, les herbes remeieres, les plantes aromàtiques adquireixen poders especials o, si més no, les seves propietats gaudeixen d'una intensitat especial que no tenen la resta dels dies de l'any. El món d'allò que és mític es fa present també aquesta nit. És la nit de sortilegis d'amoretes, de salut i de desitjos fins i tot d'aquells que són inconfessables. Però si amb una cosa estarem tots d'acord és que el protagonisme de la nit és de l'element foc. El foc es manifesta aquesta nit màgica de maneres diferents. Actualment, la pirotècnia pinta i dibuixa el cel deixant-nos també els tímpans ben sacsejats, trobar i trobar. Les fogueres, moltes d'elles enceses pel foc sagrat de la flama del Canigó, presideix a les places de pobles, viles i ciutats mentre els veïns es reuneixen al seu voltant per donar la benvinguda al bon temps, tot menjant un tall de coca i brindant amb una copa de cava o de vi bo. Tot i així, les maneres de celebrar el Sant Joan i d'encendre les fogueres o de fer ús del foc té variants, i no a tot arreu segueix el mateix patró. Aquestes diferències es fan explícitament visibles a les festes de les Falles, als territoris de Pirineu. Nosaltres ara ens atensarem al Pallars Sobirà, a l'Alta Ribagorça, a la Vall d'Aran i Andorra, que són les que hem conegut. Poc o molt, el ritual d'encendre falles i el desenvolupament de la festa segueix uns elements comuns que amb certes diferències comparteixen. Els fallaires es desplacen a un turó o un indret elevat proper a la població on en un moment concret encenen les falles, que, com veurem, també poden ser de diferents tipus. Les falles, un cop enceses, són carregades a les espatlles dels fallaires que, formant una serp de foc, faran un itinerari igni fins a la plaça del poble o un altre indret rellevant. Arribats a aquest moment, les falles s'apilen i formen una sola foguera. Tot plegat dona per molt, i podríem fer una secció població per població, i no ens l'acabaríem, però l'objectiu d'aquesta és apropar-nos a l'objecte, a la falla com objecte efímer, que un cop construït acaba sent devorat pel foc. Etimològicament, la paraula falla prové del mot llatí fàcula, que vol dir torxa, és a dir, un objecte capaç d'encendre's i d'il·luminar. I és a través d'aquest objecte que la celebració de la nit de Sant Joan es manifesta al Pirineu, a cada indret amb particularitats ben diferenciades. Existeixen diversos tipus de falles. A Isil, al Pallars Sobirà, són troncs de pi negre que s'han esclat en forma de creu i que s'han obert amb tascons per tal de que s'assequin bé i cremin com cal. A Andorra i a l'est, a la Vall d'Aran, les falles no són rígides, ja que s'han de fer voltar. En el cas aranès, les falles es construeixen amb escorces lligades dalt d'un filferro, on a l'altre extrem s'hi lliga un pal que fa de mànec. A l'Alta Ribagorça s'utilitzen tres tipus de falla: els rentiners, fetes de teia d'una sola peça, les de pal, on trossos de teia es claven o es lliguen amb filferro al capdamunt d'un bastó de freixa, i les de vilaller, de forma piramidal invertida, on el seu interior és ple de teia. I per acabar cal dir que a Pirineu les falles, algunes es baixen, d'altres es corren, d'altres es volten, però totes, absolutament totes, es cremen.
Festa, festa!
I arribem ja als minuts finals d'aquest Festa Festa, el primer Festa Festa del mes de desembre de 2015, al pòrtic d'aquesta espècie d'aqueducte que viurem aquests propers dies fins al dia 8, no torna a ser laborat, però fins al dia 9, no? Amb tantes festes i tantes històries. Ja no sé, aviat ja no celebrarem la Constitució, si tot, bueno, sí o no sabem. La Puríssima tampoc no sabem què passarà, perquè depèn de qui guanyi.
No, depèn, no. Vull dir, si nosaltres som un... acabem sent un estat nou,
sí,
de lògica aplastant serem un estat laic.
Sí.
Sí. Vol dir? Va, va, bueno, sí o no, no sé, és igual. Bé, però és igual, en tot cas tenim un pont que l'hem de fer.
Ja espero, jo me l'he imaginat així, eh?
Això us dona més temps a tots els que ens escolteu per escoltar-nos encara més, eh? Aquesta audiència que poc va pujant, que anem comprovant en les estadístiques.
A l'últim EGM no hem sortit per això.
No, no, a l'EGM no, a l'EGM no vaig parlar, a mi em fa gràcia perquè tots guanyen, tots.
El penúltim tampoc.
Les ràdios són igual que els partits polítics, per això s'entenen també. Perquè tots guanyen.
Escolti'm, senyor Ventura, no digui tant que nosaltres una vegada vam sortir a l'EGM.
Sí, una vegada.
Fa molts anys i vam sortir.
Sí, 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 és veritat, té tota la raó del món. I ara perquè no saben, els que fan l'EGM no saben qui són.
I ens escoltava molta gent, és que escoltem.
Ens hem d'acomiadar, senyor Carbó, hem d'acomiadar a tota la gent que ha fet possible aquest programa, el Víctor Pàmies, el Josep Maria Francino, l'Eulàlia Molera, l'Enric Benavent, el Carles Esteve i tot l'equip tècnic, podríem dir, no? També.
El Ramon Vinyals, el Nico Alonso, l'Ester Estela, la Marta Ibáñez, el Jesús Ventura
i l'Amadeu Carbó. Tots plegats tornarem a seguir la setmana que ve. Ja estarem, haurem passat a l'aqueducte i estarem al costat ja gairebé de les festes nadalenques i ara us convidem a escoltar una sardana d'Enric Morera per acabar el programa, una sardana que s'hi ha aprofitat l'any Morera, que encara queda, i una sardana que correspon a aquest doble CD que es diu La dansa dels modernistes, que va enregistrar la Copla Sant Jordi amb un dels dos CDs i l'altre són enregistraments històrics. La que hem escollit, La nit de l'amor, és una de les sardanes més conegudes d'Enric Morera i de les més popularitzades i de les més boniques també. Amb ella ens acomiadem i tornem la setmana que ve aquí al Festa Festa, esperant que vosaltres també.
Adéu-siau. Adéu.
Thank you.